quan la justícia no és intel·ligible, no és percebuda per la societat com a justícia, no? Això és estrictament conseqüència de la sentència. És a dir, la sentència, en lloc de considerar-lo un delicte major, l'agressió sexual, ho va considerar un delicte menor, l'abús sexual. I en aquell precís moment, les defenses dels agressors sexuals, i jo segueixo dient dels agressors sexuals, la defensa ja va anunciar que com a delicte menor no tenia sentit la presó preventiva a la que estaven des del 7 de juliol d'ara fa dos anys i que sol·licitarien la llibertat. Crec que la decisió d'avui segurament és conseqüent amb la sentència, però com que la sentència ja ens va indignar, la reiteració de la sentència ens indigna a vegades doblement. És un cas molt curiós i que jo encara confio en que a la instància superior, que serà el Suprem, rectifiqui aquesta sentència, i fins i tot la Fiscalia també hi confia, i la Fiscalia ho argumenta en el seu recurs d'una manera extraordinària. És a dir, diu, tot això que vostès descriuen que li van fer en aquesta noia, tota la descripció és una descripció d'agressió sexual. I estranyament fan vostès un trencament de llei, i ho diu el fiscal, no ho estic dient jo, fan un trencament de llei perquè després d'haver descrit una agressió sexual condemnen per un abús. Per tant, correspon una rectificació de la tipologia delictiva en la instància superior, que és el Tribunal Suprem. Aquí confiarem totes i tots que es rectifiqui. Mentrestant, si més no, perquè els delictes sexuals tenen sempre aquesta llosa cultural de masclisme, de superioritat, d'obligada submissió de les dones, hauríem de dir que les lleis ens reconeixen la igualtat. Fins i tot aquest país té una llei d'igualtat. El Codi Penal penalitza amb sentències elevades les agressions sexuals i, per tant, no estaríem davant d'un problema de la manera en què estan redactades les lleis. Estaríem davant de la necessitat de canviar la mentalitat d'aquells que ocupen càrrecs de responsabilitat, i en aquest cas reiteradament de dos dels tres jutges d'aquest tribunal de l'Audiència Provincial de Navarra.
Senyor Emilian Mestre.
Ja, jo no tinc prou informació del tema perquè l'he seguit relativament. A mi em sembla una barbaritat des del punt de vista de percepció pública, perquè clar, aquests delictes sempre tenen un component d'agressivitat més o menys grau, però que creen un malestar notable i això en causa d'escàndols públics. Per tant, la justícia amb això se troba unes derivades conseqüencials que no són gaire favorables a la seva pròpia estimació. Ara bé, esta tarda, parlant amb una professora de dret, em deia que creia que el que s'havia produït era una deriva bastant, diguem, lògica, no dic normal, dic lògica, de la resolució del vot singular que va fer un dels tres magistrats, i que ell va argumentar una sèrie de qüestions que me deien que els altres no se van atrevir a ratificar, però que hi ha una part de fets que sembla ser que estan més o menys demostrats en la gravació telefònica que es va fer en vídeo de l'acte. Jo no tinc criteri respecte a aquest tema, perquè me falta documentació. He fet una aportació informativa.
Es refereix al vot particular que deia que era consentit?
Sí. Per dir, això m'ho ha dit una experta femenina del món jurídic. Però,
perquè la veritat és que la sentència dona com a fets provats l'existència de coacció.
Sí, sí, escolta, si jo no vull entrar... No vull entrar en la discussió, perquè ja dic que a mi me repugnen aquests delictes, no? Però dic, vull buscar una explicació no normal, sinó lògica, derivada d'un vot particular. Si és així, s'haurà d'explicar millor. I si no és així, és una autèntica barbaritat.
Avui hi ha hagut un vot en contra de que se'ls deixés en llibertat, sí, que ha sigut el del president del tribunal. Per tant, també avui no ha sigut per unanimitat.
Senyor Boi Ruiz.
Bé, jo recordo que estava a la tertúlia el dia de l'anterior sentència.
Cert, cert.
I una de les coses que dèiem en aquell moment és que segurament... si podem fer una interpretació d'una llei com es va fer amb aquella sentència, algun punt feble deu tenir la llei, si un jutge es pot permetre fer una interpretació, o uns jutges, o a l'enrevés, si la llei és molt sòlida i es pot transgredir la llei amb una sentència, algun problema tenim sobre la protecció dels ciutadans davant de les decisions arbitràries dels jutges. Per tant, lo d'avui va amb la mateixa línia. I si no recordo malament, no va trigar gaire a sortir el ministre de Justícia, sí. Si recordeu, a dir, escolti, m'haurien de fer una certa revisió, sí, sí, i una certa reforma del marc legal d'aplicació en aquest cas, no? Després no s'ha tornat a parlar més, no? Però, clar, hauríem de veure, sí, i jo crec, com diu la Montserrat Tura, que tenim una legislació suficientment sòlida com per donar una resposta el més adient al tema del que estem parlant. Jo començo a pensar que quin grau de protecció tenim més enllà de les instàncies superiors, que espero també, com deia Montserrat Tura, que ho solucionin, però estem en una situació on la que hi ha una certa sensació de... ja hi era fa temps això, però una certa sensació de que els jutjats és una miqueta un joc d'inseguretat pel propi ciutadà, quan hauria de ser el contrari, hauria de ser el gran refugi del ciutadà davant d'un problema de qualsevol tipus.
Ja sabem que tenim en espais diferents però altres casos de gent que està en presó preventiva i que a més fa grinyolar més encara tot plegat, sí, dèiem, si no dèiem, grinyolava sol i això.
Tenim un país amb abús, i això ho hem comentat moltes vegades en aquesta taula, un país amb un cert abús de la preventiva, no?
Bé, hi han estat 2 anys. Bueno, hi han estat 2 anys, però la meva valoració és ni que es confirmés en el Suprem de que només van ser abusos, haurien de complir 5 anys de condemna, dels quals efectius probablement en serien 3, 3 i mig, 4. Només en portaven 2. La presó preventiva té un màxim de 2, prorrogable 2 més. La presó preventiva és temps de condemna ja complert i, per tant, ni tan sols estaríem amb el dubte de que estiguessin fent més anys del compte i que això fos una injustícia. Per tant, se'ls hagués pogut deixar en presó preventiva fins a la sentència del Suprem per veure si confirmava o no confirmava, perquè la sensació de sortir avui amb llibertat és una imatge que produeix una certa agressió cap a la sensibilitat de les dones, de manera molt especial, i de tots aquells que creiem que no es pot tocar el cos d'una dona sense la seva autorització explícita.